a 3 anys i va ser un dels més destacats per la crítica. Encara música avui actuen a Barcelona els Pixies. La banda de rock tocarà a les 9 de la nit al Sant Jordi Club en el marc de la gira del seu últim disc que porta per nom Doggerel. I aquest estiu, Kraftwerk se sumen al cartell del festival Jardins Terramar de Sitges. La llegendària banda de música electrònica oferirà als seguidors un repàs dels seus clàssics. Els alemanys actuaran el 29 de juliol en l'únic concert que tenen previst aquest any a Catalunya. Qui també ha confirmat l'assistència al festival és Manuel Turizo. Escenari de Sitges, la seva gira Mundial 2000. Turizo hi actuarà el dia 1 d'agost. El dia que arriba a les llibreries, la nova novel·la de Xavier Bosch, 32 de març, el periodista i escriptor torna a situar la trama a París per explicar la història de dues dones, la Bàrbara i la Margot, que conviuen en un mateix pis en dos plans temporals diferents. Una història d'amor intergeneracional en què el periodisme també té un protagonisme especial. I és que la tercera pota de la història és un fotoperiodista que ajudarà la Bàrbara a descobrir el passat de la seva àvia que va viure al París ocupat pels nazis. Maria Cusó.
Xavier Bosch és un gran narrador de la intimitat, com ha demostrat en llibres tan venuts com Algú com tu o Nosaltres dos. A 32 de març, Bosch s'endinsa la relació entre una àvia i una neta i es pregunta sobre com ens afecta allò que desconeixem dels que ens envolten. Ho explica RAC1.
Ho sabem tot de les persones que estimem, ho sabem tot dels nostres pares, però sobretot dels nostres avis, la joventut dels quals queda més lluny. Quan sabem la veritat, a vegades és un perill, a vegades seria millor no saber-ho.
La història comença quan la Bàrbara torna a París per instal·lar-se al pis de la seva àvia, la Margot. Allà començarà a investigar sobre la seva joventut i com va sobreviure a la França ocupada. Un treball de recerca que comptarà amb l'ajuda d'un fotoperiodista. Bosch, que ja havia novel·lat la realitat de periodistes televisius o de directors de diaris en obres anteriors, fixa ara la mirada en el poder de la imatge.
La propaganda, que no deixa de ser la cara bé, la cara dolenta del periodisme posat al servei d'una mala causa. No hi ha mans innocents en periodisme i tampoc en fotoperiodisme.
32 de març és la primera novel·la que Bosch escriu amb l'editorial l'univers i està cridada a ser un dels grans reclams d'aquesta primavera. Mostra d'això és que abans de Sant Jordi ja té programades més d'una vintena de presentacions arreu del territori.
De fet, avui el Xavi Bosch ens visitarà aquest matí al Món a RAC1 per presentar aquest 32 de març, el mateix dia que ja es pot comprar a les llibreries. A partir de les 11 l'esperem aquí al Món a RAC1. A la resta dels esports, a banda del nou fiasco del PSG a la Champions, el diari El País ha publicat més detalls sobre el cas Enríquez Negreira. Diu que la Fiscalia vol que Joan Laporta, Sandro Rossell i Joan Gaspar declarin com a testimonis davant del jutge, tenint en compte que ells també van fer pagaments a l'exnúmero 2 dels àrbitres, encara que ja hagin prescrit. És per això que la denúncia de la Fiscalia, que es presentarà els pròxims dies, continua orientada a Enríquez Negreira, Josep Maria Bartomeu i els exdirectius Òscar Grau i Albert Soler, a més del club com a persona jurídica. En paral·lel, El Mundo afegeix que en última instància Sandro Rossell també podria passar de testimoni acusat perquè la Fiscalia parla de delictes continuats i aquests poden no prescriure fins als 10 anys. Mentrestant, Javier Tebas, el president de la Lliga, acusa Joan Laporta de victimista i li diu que expliqui d'una vegada per totes la implicació real del Barça en el cas Enríquez Negreira.
Y ahora pues resulta que será de gran culpa de Tebas cuando vuelva a decir lo mismo. Solo con ver quiénes están moviendo el árbol se dará cuenta dónde tiene que se está equivocando de puerta de habitación. Pero mi consejo, que menos victimismo y más claridad de lo que pasó. Y si es una claridad sucia y tal, pues tendrán que tener las consecuencias.
Javier Tebas, que també és president de la Lliga de Futbol Professional, on el Barça hi és com a club. Perquè en lloc de defensar els interessos dels clubs, el que fa és precisament atacar-los. I tot això el dia en què vam saber que l'afició de l'Atlètic de Bilbao llançarà bitllets amb els colors del Barça i l'eslògan Màfia al partit que els dos equips jugaran diumenge a Sant Mamés. La idea és fer-ho al minut 30 com a protesta per la relació del Barça amb Enríquez Negreira. I per cert que Javier Tebas també va aprofitar per desmentir la informació que ahir publicava l'Espanyol, on deia i explicàvem aquí al Món a RAC1 que Dazón i el fons d'inversió CBC es plantegen partir peres amb la Lliga. Més coses. Es fa més gran la notícia que us avançava RAC1 sobre el logotip de Rosalía, que el Barça portarà contra el Real Madrid d'aquí a dos diumenges al Camp Nou. El Barça ha pujat a l'aposta i ara també lluirà un logotip de Rosalía al Barça femení. En el seu cas serà en el clàssic, també contra el Real Madrid, del dia 25 de març, que jugarà a l'estadi Johan Cruyff. I mentrestant, els Països Baixos han condemnat a 3 mesos de presó aquell aficionat del PSV Eindhoven que va saltar al camp per agredir el porter del Sevilla, Marco Dimitrovic. També li prohibeixen acostar-se a l'estadi durant 2 anys i, per acabar-ho d'adobar, l'han acomiadat de la seva feina. Pel que llegim, aquest seguidor té 20 anys i anava begut. I en bàsquet, el Baxi Manresa va guanyar d'un punt a la pista del Başakşehir de Turquia després de remuntar 18 punts al top 16 de la Champions. El nord-americà Jerick Harding va fer el triple de la victòria quan quedaven 4 segons pel final del maig. I a l'Eurocup, la penya va guanyar de 21 punts a la pista del Burg francès i continua segon a la fase regular. De les 9 i 5, el trànsit.
L'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus del 9 al 12 de març us ofereix aquest espai.
De seguida la tertúlia del món a RAC1, però abans amb el RAC a contar cotxes com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Queden dues incidències actives a la xarxa viària. Les dues a la C32. De fet, ara hi ha 5 quilòmetres de congestió entre Alella i Premià de Mar perquè s'ha tallat un carril arran d'un accident, i el tram de Gavà, que ha estat afectat durant una estona per un altre accident, també manté part de la via tallada, però només hi ha unes poques retencions també cap a Barcelona. A la resta de carreteres queden encara 5 quilòmetres de circulació lenta en sentit nord entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès a l'AP7, fet que també afecta la B23 arribant a aquest tram del Papiol. I a les rondes queden entre 4 i 5 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat a les dues vies. Destaquem la B20, on encara hi ha congestió al tram de Santa Coloma. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Del 9 al 12 de març, vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus. L'exposició més gran de Kilòmetre Zero, amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Fira Reus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant dels Oscars. No parlem dels nostres Oscars, del Mau i Andreu. Parlem de la cerimònia dels Oscars, perquè per primera vegada en més de 60 anys la catifa vermella de la cerimònia no serà vermella. Serà de color xampany. Ahir la van desplegar al Dolby Theater de Los Angeles en un acte presentat per Jimmy Kimmel, que aquest diumenge conduirà la gala. Avui a Vanitatis, repassant el contingut de la bossa de regals que rebran els candidats a aquests Oscars, estem parlant només, entre cometes, de les 25 candidatures principals. Per tant, els nominats a millor pel·lícula, millor direcció i millors actors i actrius. Doncs bé, atenció, s'enduran un terreny a Austràlia per replantar arbres. Una empresa plantarà 20 arbres per cada actor i director. Una estada de luxe en una casa d'Ottawa, al Canadà. Una escapada turística a Itàlia, 3 nits en un far remodelat en totes les comoditats a Nàpols, això valorat en uns 9.000 euros. A banda, un val per reformar-se la casa, productes cosmètics, tractaments de luxe o caixes de bombons personalitzades. Preu total d'aquests regals, per persona, més de 125.000 euros. En fi, per la resta de mortals que ni podrem ser la flamant catifa xampany, ni rebrem cap d'aquests regals exclusius, ens haurem de conformar, que no és poc, veient-ho i escoltant-ho com cada any aquí a RAC1. Els Oscars a RAC1 amb el Xavi Bundó, acompanyat del Blai Morell, la Noemí Escribano, el Toni García Ramon, el Toni Vall, el Pep Prieto i moltes sorpreses més a partir de la una i fins que s'acabi. Per cert, que és una hora menys. Aquest any començarà la gala a la una de la matinada. No regalaran viatges de luxe, no ve Johnny Depp, però segur que riurem.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
A veure,
Basté. Hola, Tian Riba, bon dia.
Bon dia.
Joan Julivert, bon dia.
Bon dia.
Vicent Sánchez, bon dia.
Et trobo d'un matí una energia i unes ganes de treballar i una força que, mira, m'entra mala llet i tot, perquè jo no sóc com vostè. Jo estic una mica així com cansat i faig cara de son.
Hola, Neus Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Mala llet, gasta el Vicent Sánchez. Hola, Josep Martí.
Bon dia.
Bon dia. Què passa?
No, que jo vaig llegir La Vanguardia dilluns.
Sí.
Com a fidel lector d'aquest prestigiós rotatiu, dirigit per Jordi Juan, No riguis.
Però què passa?
Que... Bueno, no sé cap mentida, de moment.
Vol ampliar la periodicitat, vostè, de les col·laboracions?
Favor, no. I, per tant, és un diari que diu les veritats.
Bueno, total, que vas dir que deixaves de fumar avui.
No és veritat.
No vas dir que deixaves de fumar avui, tu, Josep Martí?
El 16, vam dir.
Exacte.
El 16.
D'avui avui. D'avui avui. He de dir que ahir...
Pel camí mos estem fumant fins a les fulles de pissec.
Sí, sí, efectivament. I no fumo el micro perquè no... Per cert, he de dir... Perdó, he de dir, perquè els que no ho sàpiguen, que alguns hem hagut de... vam caure per aquelles coses que no s'han de fer mai. Que és que en una nit, després de sopar, acompanyes algú, tu li demanes algú, va, veus que me'ls lia un cigarro, perquè és d'aquest de liar, i li dius, dóna-me'l, ell nega 7 vegades o 8 com Sant Pere, però al final diu, pues vinga, va, fes. És la... I fas fumant un cada setmana, un cada no sé quantos, i arriba un moment que en fumes 3 al dia, va, no, m'he esmorzat, i després caus de 4 grapes. Per tant, un que havia estat 7 anys sense fumar, va caure de 4 grapes. I ha arribat el moment de dir-ho que la setmana que ve... És més, Javier Melero s'ha apuntat, també.
Ah, també?
També. I després un grup de seguidors i de lectors i d'oients, també. Doncs
pues vinga.
Ho dic perquè...
Tothom deixa com de fumar el 16 caurà. De març.
No, tothom no.
Va, tota aquesta gent.
El 16 de març. Dijous que ve. Dijous que ve. Cadascú que es busqui la vida. Alguns amb pagats, uns altres amb llibres.
No, si vas a qualsevol portal financer... Veuràs l'evolució els últims dies a les tabacaleres.
Estan pujant. En picat,
cau. En picat.
No, home, ara estan
pujant. Des de que Josep, estem a fer la crida...
Escolta, Josep, ho tens clar, tu?
No. Bueno, saps que...
No,
home, no, en sèrio, vull dir... He agafat una...
Que dubti, no?
He agafat por.
I tu no has parat mai, no?
Jo vaig estar un any sense fumar. I em va passar el mateix que tu. Va caure la festa major del meu poble en dies de cada dia. I me'n vaig anar sol i vaig tindre una nit així una mica intensa. I a les 3 o les 4 de la matinada, ja conduint amb sèptima i sense... entrant a les curves a tot drap...
Metapòricament, no?
Vaig agafar, sí. Vaig agafar, pues això, de dir, va, un cigarro. Me'l van donar més ràpid que tu, pel que he vist.
Sí, tot i que la persona que me'l va donar, aquí una abraçada...
I l'endemà, xec.
L'amic Joan, que
l'endemà estava... Me vaig aixecar, dic, veus, que bé, ahir la nit, tota la nit de festa, però me vaig fumar un cigarret i no passa res. I acaba de dinar, ja me'n vaig fumar un, a la tarda ja me'n vaig fumar un altre, i al cap de 2 setmanes ja fumava més que quan havia deixat de fumar. Aquesta és la història, que crec que tots els exfumadors que tornen comparteixen.
Quina progressió
més virtuosa. Conec una persona que aquí envio una salutació i una abraçada i un odi visceral pel que fa a ell, perquè és impossible. No, ho dic i diré nom i cognom. Es diu David Torres.
Ah, sí. Ja sé el que...
Company durant molts anys al periòdico, ara director de comunicació del Girona, gran persona i un fastigós fumador social. Sí. No he vist persona que fumi quan li dona la gana. I tu, si tu també, Vicent, no? Si també he vist coses també del Vicent que també déu-n'hi-do.
Jo fumo un cigarro al dia...
Això és terrible,
des de fa 30 anys. Ah. I, evidentment, mai compro un paquet... Bueno, és mentida. N'he comprat algun, però es podreixen. Perquè jo sé que fumar en solitari és acabar-se. Ja està, ja s'entrarà.
Però
es pot fer, senyor Basté, eh? Ara no li recomano a vostè.
No puc.
Però hi ha un element que és molt desagradable del tabaco, fins i tot quan t'agrada fumar.
Que és la sensació de fàstic.
No, és el moment en el que...
La dependència.
Tu te tens per un paio... més o menys llest, que governa la seva vida, que pren decisions sota la lògica del guany, pèrdua, i de cop, ja fa molts anys això, passes a ser esclau d'una caixeta i fas coses molt estranyes, eh? Fas camines a la una de la matinada... amb fred, per trobar un lloc obert on comprar tabaco.
Això encara no ho he fet.
T'agafen atacs d'angoixa quan estàs a casa a la nit, te queden 3 cigarrets i penses, esta nit serà curta o llarga, perquè si ha de ser llarga, a la millor necessito més material.
Cada vegada hi ha menys llocs on pots comprar tabaco.
És a dir, passes a ser esclau. I aquest esclavi te fas fàstic una mica tu mateix. Després hi ha el tema de la... de la salut, que és inqüestionable.
Però prou, ja. Però
aquesta taula
no és... punt de vista econòmic.
No és molt representativa dels percentatges que hi ha a la societat, perquè amb l'excepció que està el Vicent, que és fumador social o no arriba ni a això...
O Borrero.
Hi ha un percentatge de fumadors superior al que socialment hi ha, no? Perquè l'única que no fuma aquí sóc jo, sí?
Bueno, jo
tinc molt clar, eh?
L'altre dia vaig dinar amb un oncòleg molt prestigiós, una persona que s'dedica a l'estudi del càncer.
Prou!
No, però li diré una cosa que l'ajudarà a partir de
dijous. Ara és quan ha marxat tothom.
Que l'ajudarà a partir de dijous. Ell, jo li vaig dir, bueno, fumar augmenta el 30% el risc de contraure un càncer. Diu, no. Tu què t'ha dit això? 30 vegades més, Vicent. No el 30%. 30 vegades més risc. Se'm va quedar la xifra en el cap. I ajuda moltíssim, ho dic per vostès. 30 vegades més risc.
No, hi ha una altra cosa encara... També, no, millor no, però hi ha una altra cosa que està molt bé. Què val un paquet de tabac ara?
Depèn.
Ara, però, això a Catalunya, clar. Tu no tens idea, Vicent.
El Malboro, a l'estany...
Igual que el David Torres, una altra cosa que fa gràcia. És que el fuma només dos o tres, el fuma dels altres.
Entre 5 i 6 euros el paquet. 5-7 euros el paquet.
Posem-li 5.
Sí.
I que ets, tens la sort de que només en fumes un, perquè hi ha gent que en fuma dos, però igual, un.
Són 5 euros.
150 euros
al mes. No hi ha festius ni festes de guarda.
No, 150 euros. 1.800 euros l'any.
1.800 euros l'any. 1.800 euros l'any, que sempre perds algun paquet algun dia i tal, no sé quantos, fot el rodoneix. 2.000 euros l'any.
Escolta, senyor Basté, tot i ser important, això, sí, que és important i més...
La salut, que sí.
Però és que, clar, a veure, que vostè me diga que se gasta 1.500 euros a l'any en tabac, i dit en Barcelona, pues és terrible, és una ofensa... No, és per no dormir, però... D'acord, però... 30 vegades més.
Ja, queda clar.
Després ja... Grave-seu en el front, sí, això dijous.
Jo us vaig oferir una excursió, sí, que era la que tria les ganes de tornar-hi.
Després del tabac, mos deixarem el veure, també.
La Carmeta Anglada, companya amiga de fa molts anys, sí, que vam començar a treballar junts a Catalunya Ràdio.
Sempre ens escolta, la Carme.
La Carme sempre ens escolta. La Carme diu que ella és fumadora nocturna només quan és fosc, que també és un tipus de gent, també.
Quan és fosc.
Sí, sí, sí. A l'hivern, per tant, fuma més que l'estiu.
Clar,
diu que hi ha una aplicació, l'Arnau Manyer, que deu haver fumat, perquè si no... Manier, des de Madrid, que diu que hi ha una aplicació que és imbatible per deixar de fumar, que es diu Quit Now. Diu, recull els diners, hores... i tot i el que estalvies. Diners de cigarros, hores de vida guanyades, quants dies portes sense fumar? Diu que el Pardo, suposo que és el Xavi Pardo, i la meva sogra ho han deixat després d'anys gràcies a aquesta aplicació. Coi, però me la baixaré també.
Però, bueno, passa a ser molt
sí,
gana.
Sí, Xavi Pardo, em diuen.
Deixar-ho
sí,
només
sí,
pels calés és que... És
no, perquè també et perds els dies de vida.
També els dies
clar. De vida que perds.
Escolta'm una cosa.
Bueno, el diner és segons en quin lloc funciona.
Prou.
Res.
A València no.
Una setmana.
Una setmana. D'aquí allà...
Vas
a fondo.
L'últim cigarro, una recomanació. Però, si pots, també la colilla...
No, tu vas...
Home, això dissuadeix.
Al teu article vas dir que faries l'últim cigarro a la finestra d'Instagram.
Sí.
Jo he pensat...
Saps per què?
Perquè és que... Mans, dos o tres, així.
Vale.
Però això és el dia 16 que deixeu de fumar?
No. Aquí vindrem sense fumar d'aquí una setmana.
Jo vaig deixar-ho fa 15 anys. I hi ha dies que encara fumaria. 15 anys.
Bueno, la Marc Ortuño, que també fa...
I no ho faig perquè seria incapaç de fer això que fa el Vicent. Jo em compraria el paquet o això que fa el David. Però crec que tampoc se li ha de donar
tanta solemnitat.
Sí, es deixa...
si no ho explico...
Sí, no, explicar-ho sí.
Perquè a mi em trobava llocs que la gent em venia i em deia, però tu no havies deixat de fumar gent que no, del carrer, eh? No t'havies de... Sí, però clar, i llavors tens aquesta explicació. Per tant, m'obligo a que la gent no m'ho digui. Mm. Ja, en tot cas, m'abraci i no em critiqui.
D'aquí un any quin dinar farem amb Melero i tots per celebrar...
De 1.200 euros.
Vinc al puro, vinc al puro.
1.800 euros de menú.
9 i 19 minuts. Un moment, sisplau, perquè d'aquí a uns moments parlarem d'un tema que no té res a veure amb això, no riurem tant i és bestial. Bestial. Les 9 i 19. Però abans anem al Corte Inglés, com sempre, amb la Noemi. Hola, Noemi, bon dia.
Hola, com esteu? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tens tabac?
Ja s'apropa el dia del pare i és hora per preparar-se i pensar què comprar-li. Aquí al Corte Inglés us proposem moltes idees per regalar-li. Pels pares urbans que porten de tot, motxilla Samsonite amb rodes pel portàtil, 160 euros. Si són més de música, 20% de descompte en comprar dos o més llançaments importants com Miley Cyrus, Ivan o U2.
I amb la ment a la primavera, sabatilles d'home Hof en verd i amb detalls multicolor, 115 euros. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app. A més, t'ho porten a casa en menys de dues hores o amb el servei Click and Car ho pots recollir tu. 19 de març, feliç dia del pare al Corte Inglés. I de cara al cap de setmana, aquest dissabte et proposem un pla en família. Al Corte Inglés de Girona, a les 6 de la tarda, els contes de la Diana Teatre. Al Corte Inglés de Cornellà, a 6:45 de la tarda, contes musicats. I a l'Hipercor de Meridiana, també a 6:45 de la tarda, animació amb el Claret Papiol i el seu espectacle Soc un Pallasso. Tothom hi és convidat. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
La Laura és professora i l'Àlex administratiu. Estan feliços perquè acaben de sortir de l'hospital amb el seu primer fill en braços. Ara tenen per davant uns mesos en el que el més important serà cuidar del petit. Per això, reben una prestació de maternitat i paternitat que els permet adaptar-se a poc a la seva nova vida i centrar-se plenament en el petit. Aquesta ajuda els ofereix sobretot temps i tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Sabies que, estudiant ADEA Week Barcelona, podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles? Disposaràs de més de 450 convenis de pràctiques amb les millors empreses. Vine a la jornada de portes obertes del 25 de març. Inscriu-t'hi a week.net. Week Barcelona. Driving values forward.
El colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
El regal perfecte per al Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Hackett London, Diesel, Fenya o Ray-Ban. I troba el teu detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
I falta peix a la teva dieta? No tens excusa, perquè fins al 22 de març a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat dels packs de 4 llums de bacallà premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Este frigo es asombroso, like a Bosch. Es que es súper espacioso, like a Bosch. Y solo compras muy sencillo, like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo, like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra a la teva botiga habitual, a la nostra web o truca'ns, Bosch.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Són les 9:23. Anem al tema amb el qual obríem avui el programa, l'informatiu, que els apunts, que és... ahir a 8M vam saber d'una altra manada, Uber, en aquest cas, perquè estem parlant de menors, no només menors, més menors que menors, o sigui, de 14 anys, que van agredir a una nena, no noia, una nena d'11 anys. D'aquests 6, 3 són menors de 14 anys i que, per tant, són inimputables, però és que, a més, algú va gravar l'agressió i va difondre el vídeo a través de WhatsApp. De fet, el germà de la víctima, que té 14 anys, se n'assabentava quan un grup de companys li va dir literalment que hay un vídeo de unos tíos reventando a tu hermana. La nena, evidentment, explota. Clar, el nano arriba a classe, el nano arriba a casa confós, perquè fins i tot deia que havia estat havia estat acceptat per ella, imagina. I la nena davant dels pares explota, ho explica tot un mes després de l'agressió, que va ser al novembre, ella ho verbalitza al desembre, quan el germà li pregunta. La família de la víctima fins i tot ha denunciat amenaces de mort. Concretament hi ha un cretí, un imbècil, que envia per WhatsApp, perquè clar, si li envies per WhatsApp deixes rastre, com, per començar el número de telèfon. Por tu culpa ha entrado un chaval a un centro, me han dicho, porque dices que ha violado a tu hermana. Yo no lo conozco, pero me ha dado pena. Por eso es que te voy a apuñalar, para que tu madre y tu padre sufran por ti y por mentirosos. Estáis muertos, amigos, estás muerto. El martes estudias. Y al nano le contesta yo, pero tío, tengo 14 años, yo no he metido a nadie en un centro. Y el otro le responde, tus padres, y tú pagarás por ellos. Clar, el nen, a més ho han confirmat fonts de la policia catalana, els va amb escorta a classe. El germà de la nena va a l'escorta a classe. La periodista que va destapar el cas és l'Anna Ponsí. Hola, Anna, bon dia, moltes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Jordi, per reconèixer la feina.
No, és veritat, escolta'm, les coses com... No només reconèixer la feina, sinó perquè aquestes notícies s'han de saber. Anna, tenim novetats sobre la recerca del sisè sospitós de l'agressió, no?
No, no hi ha cap novetat. La nena té clar que hi havia una sisena persona, el que passa és que ni l'entorn dels detinguts, tant els majors de 14 anys com els menors, que saps que són inimputables, no han dit absolutament res. Com tu vens explicant durant tot el matí, hi ha un vídeo que li arriba, doncs, això d'oïdes al germà, perquè hem de dir que la família no ha vist aquest vídeo i, de fet, celebra d'alguna manera no veure'l ni saber-ne res, perquè el contingut podria ser molt, molt dolorós. Llavors, és això, un nano de l'institut que s'acosta al germà i li diu, escolta, corre un vídeo amb la teva germana, i hi ha uns tios que, com tu deies abans, l'estan rebentant, no? Llavors, aquesta sensació d'impunitat que està visquent la família, de moment, és veritat que hi ha un menor que està en un centre tancat, però n'hi ha un altre que està en llibertat vigilada. A la família, la policia, doncs, li va donar les dades d'aquest noi justament per si se'l trobessin o hi hagués qualsevol interactuació, a menys que ho poguessin saber de què es tracta i de qui es tracta. I pel que fa als menors, doncs, res, i aquest sisè segueix ara mateix sent una incògnita.
Què en sabem del perfil de la resta d'agressors, Anna?
Del perfil de la resta d'agressors estem parlant de nois d'entre 16 i 12 anys que tenen, són de nacionalitat espanyola, perquè crec que a les xarxes bullen sempre en voler saber nacionalitats, doncs que quedi clar en aquest cas que són de nacionalitat espanyola. És veritat que és un debat que algun dia també et convido a que facis, tot això de les nacionalitats. La veritat és que porta molt de bòlit a molta gent, que hi veu censura informativa. Bé, és igual.
És un gran debat, és un molt bon debat aquest, eh? És un molt bon
sí,
debat.
Sí, t'he de dir
aquest.
Que jo no tinc la solució, tampoc. Vull dir,
no, és un gran debat.
Per mi és una dada més, fins sí. Que te n'adones que determinades nacionalitats generen... no sé, sí. En la gent un ànim, no sé, de venjança, una cosa molt estranya. Determinades nacionalitats passen sense pena ni glòria.
Efectivament.
Bé, doncs en aquest cas són espanyols, són d'entorns complicats, de barris difícils, amb molta pobresa, i això no justifica absolutament res. Però sí que és veritat que justament amb els menors que no són imputables, que tenen menys de 14 anys, el treball que diu la Degaia que fa és justament d'això, de parlar amb la família, de veure exactament si aquest entorn social els pot portar al final, quan siguin més grans, a tornar a reincidir. A mi m'han explicat fonts properes a la família i a tots aquests entorns que alguns dels menors, no els que estan implicats directament, però altres menors d'amistats i tot plegat, tenen antecedents de quan feien primària. Que no són antecedents perquè no existeixen en cap registre, però que sí que se sap que en algun moment van abusar d'algú, van cometre algun tipus de delicte. En els majors seria delicte sexual, doncs en aquests de menys de 14, de moment... És un comportament, doncs això, que no és bo, però que no està penat.
Se sap qui va gravar...
Jo no dic que ho hagi d'estar, que aquest
és un altre moment, també. No. Se sap qui va gravar i difondre l'agressió?
Un dels menors que estaven al lavabo aquí. La història és que aquell migdia, aproximadament això, a les 2 i poc de la tarda, quan aquesta nena s'està movent per la primera planta del Màgic de Badalona i està mirant, doncs això, roba, botigues, que això també és un altre tema, Jordi, que la gent ha dit, què feia tota sola? A veure, té 11 anys, és veritat que ara ja en té 12, és igual. Ella sortia pel barri amb les seves amiguetes i amb aquesta edat jo crec que hi ha moltes nenes que fan exactament el mateix. I aquell dia, ella feia dies que deia que volia anar a mirar roba i ningú del seu entorn li feia massa cas i aquell dia dissabte, ella decideix marxar i anar-hi tota sola, estar un quart d'hora de casa seva, una del migdia, entenc que no està cometent... Vull dir que assenyalar la víctima en el fet de que estigués sola, tampoc hi veig gaire, la veritat. No sé quina és la responsabilitat d'aquesta nena. Vull dir, al final... Total, que arriba allà i és veritat que aquell dia s'està fent una mena de concert, hi ha moltes activitats que fa el Joventut de Badalona en aquesta zona, i aquell dia doncs, tothom està com en aquest concert, en aquestes activitats, i a la zona del Màgic, en aquella hora, no hi ha tanta gent voltant per allà, i és com que està una mica solitari tot allò. Llavors ella es mou per allà i és quan apareixen aquests individus que entenem que van a cacera, o sigui, directament, que no es coneixien prèviament, i almenys això és el que diu la família, no els coneixien absolutament de res, perquè a més són de barris diferents, i ja està, i l'agafen i se l'emporten al lavabo d'homes i amassant-la amb un ganivet li fan el que volen, i a partir d'aquí hi ha un d'ells que grava, i a mi m'han dit que en aquest vídeo es veu clarament la cara d'algun dels agressors. Per això ha estat relativament fàcil, entre cometes, de que la policia hagi pogut esbrinar-ho i que la fiscalia hagi demanat mesures contundents contra els majors de 14 anys, perquè aquesta nena va poder identificar sense cap mena de dubte les cares d'aquests individus quan la policia li ensenya les fotografies a comissaria. Llavors, és molt evident que van estar una bona estona, que ella els va poder veure bé i que en aquests vídeos tampoc es van amagar, perquè s'han identificat nanos clarament amb la seva cara. I t'estic parlant de menors de 14 anys.
Clar, sabem que dels dos majors de 14 anys, un està tancat en un centre de menors, l'altre, com tu deies, en llibertat, amb càrrecs. De la resta, se'n sap alguna cosa? Van a l'institut amb normalitat?
Sí. De la resta van a l'institut amb normalitat, en diferents centres. Els tres nanos van en tres instituts diferents. I algun d'ells fins i tot està a la UEC, que és una mena d'unitat especialitzada en d'educació, diguéssim, més d'alta complexitat. És a dir, estem parlant de nanos que tampoc és que els estudis els vagin bé, no és que siguin allò uns cracs ni molt menys, sinó al revés. O sigui, són nanos que realment, si no es fa alguna cosa, doncs potser quan siguin majors o més grans de 14 poden anar per un mal camí, com ja s'ha demostrat ara, amb menys de 14. Sí que és probable que el lideratge fos dels dos majors de 14 anys, que tampoc estem parlant de nanos molt grans, estem parlant de nois de 15-16 anys, que algun d'ells, la policia doncs, està també esbrinant si pot estar relacionat o no amb algun altre fet. És a dir, que al final hem de... Jo entenc, la societat, quan coneix un cas així, es pregunta, ostres, quin tipus de persones fan una cosa com aquesta? Doncs hem d'entendre que es mouen en situacions, amb gent que... Nanos d'aquests que van en grup, ja amb finalitats moltes vegades delictives... L'altre dia em va dir un vigilant del Màgic, que en veritat és que em va cridar molt l'atenció, i no va en contra, evidentment, del centre comercial, sinó... al contrari, però m'ha dit que més de la meitat de les persones que entren en aquest centre comercial hi van a cometre algun delicte, a robar un telèfon mòbil, a robar, si poden, al descuit alguna bossa de mà, alguna cartera. Vull dir que també déu-n'hi-do la feina que tenen aquesta gent allà dintre en quant a la seguretat. Sí. I aquests dies també llegíem que seria bo que hi haguessin càmeres a l'entorn de l'accés als lavabos, per exemple, que pot ser un lloc perillós, perquè el problema també dels centres comercials és que els lavabos, i tu ho saps, estan en passadissos que no és que estiguin allunyats, però estan com molt ficats cap endintre i és veritat que hi ha un punt de solitud. Depèn a quina hora hi vagis, no és un lloc supersegur, la veritat.
Sí, crec que n'hi ha, a la majoria de centres comercials, hi ha càmeres de seguretat, precisament, enfocant...
Sí, en aquest també. En aquest també, i de fet la policia, quan coneix els fets, se'n va de seguida al centre comercial a demanar les càmeres. Un dels problemes d'aquests casos és que, com dèiem, la víctima no denuncia fins al dia 15, quan ja havia passat més d'un mes, i moltes vegades aquestes imatges es guarden només això durant un mes. Llavors no hem pogut esbrinar, perquè tractant-se de menors ens ha costat molt donar informació, no hem pogut esbrinar si el centre va arribar a entregar algunes imatges i si els Mossos això els ha servit o no per sustentar més la prova. El cas és que l'escrit de la Fiscalia per demanar això, l'ingrés en un centre i l'altra llibertat vigilada, la Fiscalia va demanar l'ingrés al centre de tots dos, però al final el jutge de menors va decidir que una en llibertat vigilada i l'altra dins. Llavors, aquest escrit és molt contundent i és bastant dur, la veritat. Perquè és veritat que en un primer moment es va parlar de que no era una agressió sexual amb penetració, no sé per què es va com menystenir o rebaixar per part de fons policials o de la policia a nivell oficial, però malauradament no. Hem de parlar d'una situació gravíssima per a aquesta nena.
És increïble. Bueno, vols que et digui una cosa que em sembla increïble, que és que hi hagi la meitat d'aquests nanos al carrer, sense cap tipus de... Clar, és que això és una... Però això és una altra aresta, en el cas, eh? Perquè, clar, això té moltes arestes, perquè no només ens porta... O moltes branques, més que arestes. Té moltes branques. Una de les branques és l'utilització, una vegada més, de les xarxes socials, en aquest cas de WhatsApp, de les filmacions d'actes d'aquests, a més, amb la impunitat de mostrar-se la cara, perquè després, des del punt de vista legal... que aquests nanos estiguin al carrer, la majoria d'ells, perquè ha sigut molt fàcil, efectivament, és a dir, han sigut tan rucs que és molt fàcil de descobrir-los, però, és clar, aquí hi ha una altra lectura i una altra aresta tot plegat. Tu estàs en contacte amb l'entorn i amb la família de la víctima. Com estan, si és veritat que es planteja marxar de Badalona, i el més bèstia de tot és que el germà, escolta, m'ho ha confirmat aquest matí els Mossos, el germà va amb protecció, amb escorta, a l'escola, a l'institut.
Sí, sí, com vam explicar jo a planta baixa, i tu també has recollit aquest nano el dia 19 de febrer, és a dir, un mes i pico, no, què, un mes, dos mesos després de denunciar-ho, i és ell el que li arriba aquesta informació i se'n va a casa i ho explica, llavors la nena ho diu. El dia 19 de febrer li comencen a arribar missatges a WhatsApp d'un número que ell no té, evidentment, a l'agenda, però que és un número que ara mateix jo te'l podria donar i tu hi podries trucar-hi, no sé si et contestaria algú, però que és un número real, amb una fotografia d'un noi jove, que t'he de dir que hi ha un nom també en el WhatsApp, saps quan tu pots posar en l'estat doncs, el teu sí, nom sí. Si tu vols, no? Doncs hi ha un nom concret, i no sabem si és un nom real o no, jo vull imaginar que no, perquè el nom no coincideix massa amb la fotografia per una mica l'origen del nom i l'origen de la foto, vull dir que no sabem qui és, i en tot cas els Mossos amb això tenen una investigació oberta, però clar, és fortíssim, o sigui, li comencen a arribar missatges i tu imagina't l'estat de por. Aquest nen li deia a la seva mare, mama, sisplau, vés-me aquí a la cantonada si cal a comprar-me una Coca-Cola o una bossa de patates, perquè és que no m'atreveixo a sortir de casa, perquè l'amenaça és real des del moment en què els Mossos li posen un agent de paisà acompanyant-lo cada vegada que va a l'institut i torna a casa, perquè hi ha un trajecte, i és un trajecte que aquest nen fa amb bus, i que hi ha el perill que es pugui creuar amb algú, perquè l'amenaça és molt seriosa, o sigui, li diuen moltes vegades que això, que l'apunyalaran, que mataran també els seus pares, que els seus pares patiran per ell. Ostres, tu imagina't en la ment d'un nen de 14 anys rebre missatges com aquest en un entorn íntim com és un mòbil, que al final és el teu mòbil, i t'estan entrant uns que no coneixes i t'estan dient aquestes coses, i quan saps que això va en sèrio, perquè a la teva germana li ha passat una cosa gravíssima, i que no s'estan d'hòsties aquesta gent, saps? Llavors... La veritat és que fa molta por. I ells, com et pots imaginar, estan molt ensorrats. O sigui, la mare és la que ho està passant pitjor. El pare fa el que pot, i de fet la idea de marxar és una mica del pare, i mira, tanquem aquesta etapa, n'obrim una de nova, perquè la nostra filla petita doncs, també pugui començar mira, una vida nova, però ells veuen que tant el nen com la nena estan bé en el seu institut, i també els sap greu trencar aquest tipus de relacions que ara tenen, i que potser també els ajudaran en el futur a anar doncs, això, creixent i sortint-ne de tot. Vull dir que estan en una situació que no saben massa què han de fer. La germana, com explicava la Píndola, és una passada, és una noia amb carrera universitària, supertrempada, maquíssima, que des del primer moment sabia que això s'havia d'explicar d'alguna manera, no tenia molt clar al principi com, però que s'havia de saber perquè necessitaven també aquest suport que ara a poc estan tenint. Perquè una cosa que m'agradaria dir, Jordi, també, és que aquí, novament, es demostra una descoordinació bastant heavy entre administracions. Perquè em sembla molt fort que l'Ajuntament no en sabés res, que ningú els hagués fet saber res, ni que sigui per poder donar una ajuda a la família. O sigui, el fort em sembla que reaccionin quan es coneix la notícia i no quan van passar els fets, que just ho hem sabut ara, però que estem parlant d'una cosa que va passar al novembre, i que en tot aquest temps ningú s'hagi sabut res. Pensa que l'escola de la nena, on ella ha seguit anant a classe amb normalitat, però evidentment amb tot el pes del que li ha passat, no ho va saber fins la setmana passada, la direcció d'aquesta escola. Potser algú els hi hauria d'haver dit, no? O sigui, i no cal que sigui la família no té cap obligació, evidentment, de desvetllar la intimitat de la seva filla, però les administracions, parlar entre elles, no estaria malament. La DGAIA, pel que sabem, tampoc ha actuat amb els menors no imputables. Al final, no sé, sembla que els que han fet la feina són els Mossos, que evidentment els hi pertocava, perquè la denúncia els arriba a ells, la fiscalia, el jutge de menors, però sincerament a l'institut també s'ha trobat amb un bon problema, vull dir que tots plegats, Déu-n'hi-do.
O sigui que des de l'alcaldia no sabien res, diu l'Anna Ponsí. Alcalde Rubén Guijarro, de Badalona, bon dia.
Molt bon dia.
No sabíeu res?
Doncs no, la veritat, i ara que quan ho comentava la senyora Ponsí, a la que també doncs, agraeixo la feina i la tasca periodística que ha fet, doncs comparteixo, òbviament, i en primera persona, i no és el més important, jo crec que la indignació és molt més pels fets, però òbviament el fet de no tenir aquesta informació, normalment sí que és cert que a l'Ajuntament, jo mateix sí que rebo intervencions que fan els diferents cossos de seguretat a la ciutat, i a més de manera diària, en aquest cas com va ser una denúncia, com molt bé explicava la senyora Ponsí, i no va haver una intervenció, doncs no hem tingut informació fins ara, i segurament òbviament doncs haguéssim pogut posar tots els recursos municipals a l'abast de la família, de l'entorn i de l'amic i de la víctima, doncs molt abans.
Anna, si vols dir alguna cosa, perquè són el temps màxim que m'has demanat de poder estar amb nosaltres aquest matí aquí al Món RQ, i agraint-ho evidentment i en majúscules, alguna cosa més que vulguis comentar, Anna?
No, simplement dir-li a l'alcalde que la família doncs està contenta que vostès hagin reaccionat, evidentment, com havia de ser, i que aquest anunci que vostè va fer ahir de que hi haurà doncs això, accions per part de l'Ajuntament com a acusació popular en aquesta causa, doncs que realment es compleixi, perquè és evident que venen eleccions i molta gent es pot pensar que vostès actuen doncs motivats per el tema polític, però desitgem que realment això vagi enllà i que aquesta família tingui el suport fins al final, perquè la família sí que és molt conscient que ara li ve un procés llarg, que ara de cop i volta sortiran dels focus dels mitjans, com passa sempre i com és normal també, i que es quedaran una mica sols. Llavors jo sí que crec que seria molt important que ni que sigui de l'Ajuntament puguin tenir aquest acompanyament fins al final, i que si és possible no hagin de marxar de Badalona, perquè és on hi tenen les seves amistats i les seves connexions socials.
Absolutament, i donarem òbviament tot el suport, tot el que estigui al nostre abast, i vamos, seria desitjable per nosaltres, i òbviament respectarem la voluntat de la família, però que no hagin de marxar de Badalona, que això és casa, aquesta ciutat és casa seva, i els ajudarem en tot el possible, i el que sobra a la ciutat són conductes i accions i actuacions doncs, com, i successos com aquests que han passat. Això, aquesta gent sí que sobra a la ciutat.
Una abraçada forta, Anna Ponsí, felicitats novament per la feina feta.
Moltes no, ara, gràcies a vosaltres, gràcies, Jordi.
Gràcies, Anna. Anna Ponsí ens ha acompanyat, que és qui va destapar aquesta informació, i continuem amb l'alcalde de la ciutat, amb Rubén Guijarro. L'últim que hem conegut, alcalde, són les amenaces de mort que ha rebut el germà de la víctima, que ara ha d'anar a l'institut escortat pels Mossos. Sap si ja han identificat l'autor d'aquestes amenaces?
Sé que està en investigació, i mateix jo parlava amb l'intendent de la nostra ABP. És ben cert també que la investigació es porta per la unitat de menors de Mossos d'Esquadra, i no directament des de l'ABP de la ciutat, però sí que s'està investigant, i crec que està força avançat.
Està força avançat trobar l'autor, eh?
En principi és això el que em traslladen. Ja li dic que òbviament està sota investigació, i és el que em traslladen, efectivament.
És un mòbil particular. Se sap si n'ha rebut més d'amenaces a banda d'aquesta?
No em consta. Va. No em consta. Jo, sobretot, m'he preocupat en el moment de saber això, i ahir mateix vaig fer les accions pertinents per tal que ens comuniquessin efectivament doncs, com estava l'estat d'aquesta investigació, i efectivament doncs, sembla que avança la identificació d'aquest crati. Crec que vostè ha titllat així, i crec que és adient el terme.
Alcalde, esteu en contacte amb la família de la víctima?
Hem donat en aquest sentit tot el nostre suport. Ho estem fent a través de, per exemple, la direcció del centre educatiu de la menor, en aquest cas. Saben que estem doncs, acompanyant-los en aquest sentit, i també a disposició hem posat els nostres serveis socials per tal que facin acompanyament. Jo crec que és ben cert que hem de respectar els tempos de la família en aquest cas, i crec que ho comentava la senyora Ponsí, aquí hem d'acompanyar molt de temps més enllà d'ara la llau mediàtic, sinó continuant donant aquest suport, i en el moment que desitgin, i així els hem traslladat mitjançant al centre i Mossos d'Esquadra que hi parlem, doncs òbviament allà hi serem.
El diari ABC avui diu que amb el germà de la nena el van anar a buscar a escola amb una navalla a la porta. Això li consta a vostè, alcalde?
està dins de les investigacions que s'estan realitzant, i a partir d'aquí no seria posant l'acompanyament per part de Mossos, com vostè comentava, i em consta també que al voltant del centre educatiu hi ha agents de paisà, precisament per poder evitar doncs, coses com la que vostè comenta. Al final és tot, doncs, no sé, no sabria com titllar-ho, el fet que ocorre a la menor, i a més la victimització i l'assetjament inclús a la família. Jo crec que això doncs es mereix una reflexió important com a societat, i que hem de fer com a societat. Jo certament, no només com a alcalde, doncs com a pare, com a persona, estic certament consternat i colpit, i crec que hem d'avançar doncs, a veure quines són les causes i enfrontar-les de com poden passar aquest tipus de coses.
Les informacions que teniu des de l'alcaldia, la gent de Badalona coneixia o saben el pa que s'hi dona amb els agressors?
No, és que clar, quan es tracta de menors, i ho comentàvem vostès abans, doncs es fa un acompanyament, òbviament, per part dels serveis socials, i ara estem cotejant dades de quan ens arriben sobre aquests menors i les que tenim, i bueno, certament cal una reflexió també sobre els menors, les seves imputacions, però sobretot quan es tracta de segons quin tipus de delictes, no? A mi, com a persona i com a alcalde, doncs em passa similar al que comentava vostè. Jo no puc entendre que hi hagi, que estiguin lliures aquests anant a l'institut de manera normal, doncs, tres d'aquests agressors, no? I segurament calen reformes o altre tipus de tractaments quan es donen situacions com aquesta.
Clar, com ha afectat en l'entorn escolar tant de la víctima com dels agressors? Estan en contacte amb la direcció dels centres on van?
Sí, de tots dos, tant del centre educatiu de la menor, de la víctima, com en el cas del seu germà. I bueno, aquí doncs, plantejant l'acompanyament, l'estratègia, i visualitzant també doncs, com afecta el cas i les conseqüències derivades del mateix, malauradament, en el cas del germà, per tal de d'enfrontar-lo. Certament complicat. També això ens ho traslladen així, crec que ells mateixos han fet un comunicat. O sigui, és molt important que vetllem per l'anonimat dels centres educatius, de tots dos centres educatius que són diferents per les edats de tots dos, i que siguem curosos amb això. En aquest cas, tots els nostres serveis de recolzament, de gabinet psicològic, el nostre CIE, estan en contacte també amb els equips educatius de tots dos centres.
Amb les famílies ho dic que efectivament esteu en contacte amb les famílies de la víctima, amb les famílies dels suposats agressors també hi heu parlat o no?
En aquest sentit, nosaltres, i així ens demanen les autoritats, hem de ser curosos absolutament al tractar-se d'un tema que està sota investigació. En aquest sentit, sí que, per dir-ho d'alguna manera, les tenim detectades. S'ha dit molt, ho comentava la senyora Ponsí també, i és veritat que és un debat ampli el tema de les nacionalitats. Som de nacionalitat espanyola, les seves famílies arrelades a la ciutat. Algunes d'elles havien estat usuàries dels nostres serveis socials, efectivament, i és aquí on les tenim detectades. A partir d'aquí ja són els equips d'experts, en aquest cas, els que faran doncs, el tractament que correspongui.
Serveis socials, per tant, estem parlant de famílies vulnerables, famílies problemàtiques?
Bueno, en aquest sentit, els serveis socials, el que parlen és vulnerabilitat quan a problemes, si es refereix a temes més policials, en aquest sentit no entendrà que no puc donar més informació.
Moltes vegades també en l'època que el llenguatge no el podem utilitzar segons de quina manera, per por a estigmatitzar, és veritat, per por a assenyalar, també és veritat, però molts cops, moltes vegades també ens donen una fotografia de la situació que s'està vivint, no? Hi ha un altre element que col·lateral que és importantíssim, que és que em consta que l'Ajuntament ha demanat explicacions al centre comercial on es va produir l'agressió, sobretot per l'actuació de l'agent de seguretat. Un agent de seguretat, perquè efectivament els centres comercials estan plens d'agents de seguretat que han de conviure moltes vegades amb la mala educació de l'usuari. Però en aquest cas estem parlant d'un agent de seguretat que es va treure suposadament de sobre la nena quan li va voler explicar el que havia passat. Què els diuen, alcalde, des del centre comercial?
Doncs sí, a més, aquest contacte el vaig fer jo mateix amb la propietat del centre comercial i, he de dir, ens ha fet un comunicat també que han donat tota la seva col·laboració a la investigació i que estan treballant amb Mossos d'Esquadra, que és que ho comentava també la senyora Poncial. El que a mi em traslladen és que Mossos ha parlat amb tots i totes els i les vigilants que són propis del centre, a tots els ha pres declaració i efectivament per la informació que nosaltres tenim, i entendrà que ha de ser molt curós amb el que comento, podria ser el cas que no es tractés de personal de seguretat directament del centre, sinó que fos en el cas d'aquesta persona que va menys tenir d'una manera greu la petició d'ajut de la menor, podria ser d'una de les botigues interiors, personal d'una de les botigues interiors i no personal propi de seguretat del propi centre. Hem parlat de revisar també els protocols que tenen no només aquest centre comercial, sinó la resta de centres comercials que pot haver-hi a la ciutat. Ara, recentment, hem aprovat en el ple municipal un nou protocol precisament per aquest tipus de successos quan a l'oci nocturn. Doncs segurament també ens queda revisar quins protocols tenen aquests centres comercials que en un horari diurn doncs es poden donar fets tan condemnables i lamentables com el que ha passat.
Li consta, tal com un vigilant de seguretat li explicava l'Anna Ponsí, que la meitat dels que van al centre comercial ho fan per delinquir?
Bueno, jo crec que és potser una dada o una afirmació doncs massa contundent, per dir-ho així, no? Jo visc al costat d'aquest centre comercial. No diria que la meitat, però bueno, és veritat que l'entorn no només d'aquest centre, de qualsevol centre comercial, i no només a la ciutat de Badalona, sinó a moltes ciutats, doncs, òbviament, es donen fets delictius i individus que hi van allà per dedicar-se a això. Segurament també hem de millorar la coordinació, tot i que fem molts aproximaments amb els centres comercials, millorar també la coordinació entre les pròpies seguretats privades que hi ha als centres comercials i els cossos de seguretat públics.
Vull fer-li una última pregunta política. D'aquí 3 mesos són les eleccions municipals, i és una altra cara de la moneda. Que s'instrumentalitzi la violació com un argument electoral, que la ciutat no és segura, li fa por, això?
Miri, jo crec que amb un tema tan greu com aquest, que qualsevol persona ens colpeix, que la ciutat està doncs consternada, òbviament, i que ahir centenars de persones doncs van mostrar el seu suport a la concentració que es va fer prèvia també als actes del 8 de març. Jo no jugaré a això. Qui cregui que pot instrumentalitzar un fet tan condemnable com aquest i fer-ne un ús polític, doncs allà ell o ella amb la seva consciència. Jo crec que és un tema molt greu que ens ha de fer replantejar-nos com a societat, quins valors traslladem, quina societat estem creant, on hem d'anar precisament per erradicar absolutament aquestes conductes, erradicar les violències masclistes, les agressions i fins i tot obrir doncs el meló de quins han de ser els tractaments a certs menors quan cometeixen actes com aquest. Però la veritat que pensant en l'electoralisme, quan ens hem assabentat d'un tema tan greu com aquest, quan hi ha una família que fins i tot s'està plantejant marxar de la ciutat, doncs tindria de
frívol
en qualsevol cas.
Escolti'm, li vull agrair a Rubén Guijarro que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. de, a mi de tot, al marge de l'acció en si, que em sembla, no, no, ja la paraula no és que no és ni reprovable, sí, evidentment que és reprovable, però que és fastigós i que és que terrible.
Estava pensant en Escaro, o sigui,
sí, 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 sí.
Acostuma a ser molt correcte,
sí,
però és que...
És que no, no, és així. El que és més bèstia de tot és que dels sis que van perpetrar aquesta acció, en aquests moments, quants estan en uns a classe o pel carrer? Quants n'hi ha en aquests moments dels sis?
Doncs tres, segons les informacions que,
tres.
Que tenim.
Els I altres ja tres estan en centres de...
Bueno, perquè ja ja dels sis, cinc estan identificats.
Val. Per tant, dels cinc que estan identificats?
Hi ha un que està en un centre de menors, efectivament, un altre sota llibertat vigilada, per dir-ho d'alguna manera, i efectivament, comentàvem abans, tres que... És que em costa dir-ho, que fan vida normal, i em sembla del tot reprobable. Ai, que cal una reflexió important sobre això. No crec que o sigui, que ara mateix, i no vull generalitzar, i no vull... perquè tampoc serà així, no tinc la informació, òbviament, però que tres energúmens estiguin fent vida normal mentre que hi ha una víctima que està passant el que està passant, amb un germà que està passant el que està passant, i una família que està passant el que està passant, doncs segurament ens hem de plantejar com a societat i com a administracions, doncs, com tractem certes coses.
Moltes gràcies, alcalde. Fins aviat, sort.
Gràcies,
bon dia, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Ja ho sé que tothom haurà de dir alguna cosa sobre això, però és que se m'encavalquen una cosa amb l'altra, i aquí sí que crec que podem ja entrar-hi tots. Deixa'm... Després diré una cosa que m'ha enviat un, no diré aquí, però m'ha enviat un amic, i que em sembla que és molt interessant també que ho puguem valorar, que és arran del que comentava abans l'Anna Ponsí. La violació de la, sobre el que es pot dir i el que no es pot dir. Hi ha una dada que avui surt al periòdico, que és que aquesta violació de la nena de Badalona no és un cas aïllat, que el 25% de les agressions grupals, és a dir, una de cada quatre, les cometen menors. Són dades d'un portal que és feminicidios.net. Antonio Andrés Puello, catedràtic de psicologia i expert en psicologia de la violència. Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, això que ens posem les mans al cap, és clar, és que estan creixent aquest tipus d'agressions sexuals en grup, però per quins motius?
Bueno, a veure, jo he estat seguint una mica la conversa anterior i en aquest tema m'agradaria primer fer una afirmació de solidaritat i de proximitat a la família i a la víctima, perquè penso que això és molt important, i sobretot perquè després ens dedicarem a parlar dels agressors, probablement, que és el meu camp de treball, però voldria deixar-ho ben patent, perquè és un problema molt dur, molt complicat, però en qualsevol cas, tot el que jo digui en el sentit d'explicar algunes coses que nosaltres estudiem tenen que veure més en comprendre les raons més que en justificar res del que després es pot interpretar. És important perquè estem parlant d'un fet molt greu de violència, no tan freqüent com sembla des d'un punt de vista de prevalença, el que passa que sí que és veritat que ara tenim un coneixement directe, quasi immediat, en aquest cas han tardat pocs mesos per saber aquest fenomen, i això doncs, ens enfronta a una realitat amb tants interrogants com els que abans han quedat plantejats.
Té alguna lectura dels agressors de per què? Aquí s'ajunten, és un còctel molt... Tot plegat és un còctel molt, molt perillós, perquè s'ajunten xarxes socials, s'ajunten menors... S'ajunten menors molt menors...
Entorns,
etcètera, etcètera.
Claro.
És a dir,
claro.
Té una idea de vostè què li pot passar pel cap a un grup de criatures de 14 anys per cometre la salvatjada que han comès?
A veure, en aquest cas particular, no, perquè jo parlaré doncs, a partir de les informacions secundàries que rebo, però és veritat que hem analitzat en la criminologia, en la psicologia, especialment de la violència comesa per menors, aquest és un tema bastant estudiat. No és que tinguem totes les respostes, però algunes sí que, d'alguna manera, ens permeten comprendre què és el que ha pogut passar en aquest cas, tot i que queda una interrogant que s'ha obert a partir del component racista o de crim d'odi, que això planteja un canvi en l'escenari que hi havia abans de saber-se aquesta notícia. Abans de saber-se aquesta notícia, la informació que jo coneixia o que difós en els mitjans és que un grup de nois menors i inclús adolescents molt més joves, no?, els de menys de 14 anys, havien agredit a una noia desconeguda, una nena, de fet, estem parlant d'una preadolescent de 11 anys, però resulta que aquesta nena té unes característiques, diguem-ne, socials que, bueno, han aparegut a partir de les amenaces que li han fet el seu germà. Amb la qual cosa la cosa s'ha anat complicant, però això ja és un bon reflex dels problemes d'aquest tipus. Els problemes de violència juvenil com aquest, que, repeteixo, no són tan freqüents com semblen, però que sí que passen i que són preocupants, realment tenen unes causes molt combinades, però al final a mi m'agradaria indicar que els responsables de fer això han sigut aquests nois, que ho han fet intencionadament, voluntàriament. És a dir, aquest és un element molt important perquè ens indica que ha estat el resultat d'una decisió d'actuar així. I quan parlem en aquests termes, el que nosaltres coneixem és que aquestes decisions estan influïdes per molts factors de risc, moltes vegades diferents per cada un dels nois que ha participat. És a dir, poden haver alguns dels que han participat amb una responsabilitat en el sentit d'intencionalitat, de motivació, menor que d'altres. I, naturalment, quan aquest tema es trasllada a la justícia juvenil, el jutge, els responsables, han d'analitzar cas a cas i intentar aplicar mesures que tinguin una eficàcia.